Catalunya Ràdio comença Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, el món dels famosos a Catalunya Ràdio.
Passen 7 minuts de la 1 del migdia. Juliana Canet, molt bon dia.
Bon dia, Roger.
Com estàs?
Bé.
Molt bé, me n'alegro. Marta Montaner, bon dia.
Bon dia, estimats.
M'acaben de dir, ara em deien, per aquí al WhatsApp, que fa uns minuts estaves parlant molt i molt bé a TV3 amb la Melero sobre el cas de la Sala Beckett i l'Espanyol i la polèmica del dia.
Ui, sí, Déu-n'hi-do, eh? Vinc una mica allò de dir un dilluns, molt dilluns, m'he enfadat. Crec que no he cridat a TV3, no voldria haver estat aquesta persona, però sí, hi havia un moment que estava xerrant molt home i m'he posat una mica nerviosa.
Us heu picat una mica amb en Sergi Mas?
Amb en Sergi Mas?
Sí.
Bé, tampoc és picar. Jo li he fet una pregunta que és molt lícita, i és que si el conviden a anar a veure Cacòfoni, ell com a seguidor de l'Espanyol que està ofès per aquesta obra de teatre, sí, aniria. I m'ha dit que sí, que si el conviden, sí.
Jo és que no entenc la polèmica, t'ho dic de veritat. Entre que he desconnectat el cap de setmana i que mai arribo a empatitzar del tot amb els pericos, perquè crec que s'enfaden sempre una mica més del que s'haurien d'enfadar...
Jo com a perico perquè... no estic emprenyat, eh?
Com que és perico,
no, sí, si ho dic no perquè ho per un dia que es parla una mica de nosaltres...
Mira, a mi em van insultar molt una vegada els pericos. Empatitzo amb la Sala Beckett.
Bueno, en fi, aquí és una polèmica que...
És que no es pot dir res que... en contra d'ells.
No, a veure, un resum molt ràpid de la polèmica, que és el que ha passat.
A veure, és una obra de teatre de la Sala Beckett que va sobre moltes altres coses, però hi ha un moment en què es parla d'una agressió sexual per part d'un jugador de l'Espanyol. Val? O sigui, es fa servir el concepte espanyol perquè és una obra anglesa i s'ha adaptat aquí i es necessitava trobar un club que fos referència de segona divisió. Val? Per tant, no podia ser en aquest moment ni Barça ni Girona, perquè tota la gent que se sentia ofesa, i s'ha buscat un nom que se sapigués una miqueta qui era, perquè es fa a Catalunya, no?, l'obra, doncs s'ha buscat el nom de l'Espanyol. I a partir d'aquí passen moltes altres coses, l'obra. No l'he vista i tinc moltes ganes de veure-la, per cert. I molt seguidor de l'Espanyol que no ha vist l'obra s'ha sentit ofès i dolgut per aquesta obra de teatre. A partir d'aquí, doncs, a Sala Beckett també ha fet un comunicat doncs, defensant la llibertat d'expressió i que es pugui fer aquesta obra i també lamentant les amenaces que han rebut per part de l'aficionat de l'Espanyol, perquè l'Espanyol a tot això ha fet un comunicat.
Ah, clar, el club ha fet un comunicat,
sí,
també.
Sí, sí, ha fet
molt,
un comunicat,
ofès,
un comunicat on lamenta moltes coses. Mm-hmm. Bé, el cas, jo he defensat que aquí estem assenyalant la lluna i en comptes de mirar la lluna ens estem mirant el dit, perquè què més dona que sigui Espanyol, Barça, Girona, Nàstic, Europa. Aquí el que importa és, doncs en un cas d'agressió sexual, per exemple, què faria cada club? A mi això és el que em sembla interessant i la reflexió que penso que podríem fer al voltant d'una obra així, a part que diuen que és maquíssima aquesta obra, que hi ha un punt fins i tot com d'esperança i de llum, i per això tinc moltes ganes de veure-la. La
doncs mira, me n'has fet venir ganes,
La pública s'ha fet d'aquesta obra de teatre, de Cacòfoni, ni pactat. Sold out, la veritat.
Però no. A més és gairebé una floreta, no, el de l'Espanyol, perquè s'havia d'escollir un club de referència.
És veritat. Floreta tampoc, eh?
En el sentit de que s'havia d'escollir un club de referència, no un club de segona que no conegués ni el Tato, i s'escull perquè és un dels clubs de referència del nostre país.
I també defensava el director de la Beckett que... Vull dir, durant l'obra surten molts altres referents, surt la Ciutat de la Justícia, surten coses a les quals nosaltres posem rostre o posem una imatge mental, m'entens? I que es necessitava que fos així perquè la gent també pugui connectar-hi més. Bé, escolta'm...
Bé. Mare de Déu, de què va el programa?
La cultura,
quin, el nostre?
La cultura és cultura i això és ficció, i ja està.
Totalment.
I fins aquí és dilluns, nois,
i l'Espanyol que va guanyar 3-0, jo vaig anar al camp i vam cantar el Sweet Caroline tots els espectadors, eh? Que sempre la posem abans de començar.
I el Sweet Caroline no te'l treu ningú.
O amb les bufandes, mare de Déu.
Amb aquella versió que fa més... que peta una mica, no?
Tot això quan encara no sabíem el que passava a la Sala Beckett. Parlant de teatre...
Escolta'm...
És que aquí arriba un dels temes que la Marta no volia tractar, i amb la Juliana hem dit, això ho hem d'explicar.
Quin cap de setmana tan cultural a Can Montaner, nois. No, ahir al vespre vam anar el meu pare, la meva mare, la meva germana i jo a veure Fairfly, l'espectacle de la Calòrica, que és ja de fa uns anys, però que l'han recuperat una altra vegada, a l'Espai Texas. Una obra boníssima, ens va encantar, Espai Petitó, l'Espai Texas recuperat, des d'aquí estem contentíssims. Un espai molt petitó i fins i tot poc ventilat. Saps d'aquests que dius aquí?
Sí. Però... que tu vas passar malament, no? Ja en aquest sentit.
Jo tenia una calor al final que dic, mare meva, no em puc treure més roba. Doncs ens vam quedar una mica així sorpresos en veure que davant nostre... i va seure un senyor que ens resultava familiar.
Ai.
Així com amb els cabells una mica despentinats, unes ulleres molt característiques, i vam dir, a veure, deixa'ns mirar una mica millor.
Tot Catalunya jugant al quin és quin.
No, clar, mateix, Si voleu us dic més pistes. Cabell ja un punt gris.
Jo anava a dir Àlex Gutiérrez, de l'Ara.
No, projecció més estatal, comunicador, periodista. No, de fet, no sé si és periodista, però juga a ser-ho. Fa entrevistes, converses, de vegades.
Espanyol.
I de vegades interrogatoris. No, ell és català, però la projecció és estatal.
Évole.
Molt bé.
Com si no ho sabies.
Calla, jugueu una mica, jugueu una mica.
Sí, us vaig enviar un WhatsApp. Jugueu,
ho sabem des d'ahir, clar, però estem jugant.
Évole a una punta, tocant la paret, sol.
Bueno, és una sola que entra.
De fet, és un gran plan, eh? De diumenge vespre, anar sol al teatre.
Sí,
a favor, i tant. Sí, que sí.
I jo el vaig veure que no volia cridar l'atenció. De fet, va ser dels últims a entrar a la sala, així com anar discretet. I ens vam fixar molt, evidentment, què feia durant l'obra.
No vas veure l'obra en cap moment, no?
Estava més contents gairebé de l'Évole. De l'obra. No, l'obra és boníssima.
Li va agradar?
Li va encantar. Vale. Es feia un tip de riure, el tio. De barrient, té un riure sorollós, ell, eh? Mm-hmm. Doncs aquí no estava discret, no, reia, reia, amb molt de gust. I després, a l'hora d'aplaudir, també no es va cansar d'aplaudir, amb les mans ben aixecades i força llarga estona, sí, sí.
Molt bé.
Què més hi havia?
I aquí més noms que hi haguéssim
per allà. És que fixa't que la sala és petitona.
Clar, els veieu tots.
Ens veiem tots i veig que unes files més enllà, l'Anna Gabriel.
Home, mira, ara feia temps que no...
Amb aquell modelet nou, eh?
Jo també feia temps que no... Cabell llarg, sí,
és que jo encara me l'imagino, amb aquell serrellet.
No, ja no porta serrell. I vaig pensar, mira...
Sola, també?
També sola.
Sola.
Mira, tio, dues persones llançades a fer un pla en solitari.
Però molt bé, molt a favor.
Els dos famosos de la sala anaven sols, mira. Però això pot passar, vull dir, un pla de de diumenge al vespre.
I els vas veure com marxaven?
Van marxar ràpid per no coincidir amb la gent, perquè no els diguessin coses, o es van esperar
també
una mica?
També és curiós que, vull dir, va marxar primer l'Anna i al mig anava tota la meva família i el darrere anava l'Évole, o al revés, sí, sí. Nosaltres vam fer una mica d'entrepà en aquest sentit de famosos. Escolta'm, jo no estic dient res.
No,
eh?
A mi em sorprèn, perquè sí que s'ha comentat a vegades, o a mi m'ha arribat, que se'ls havien parellat en algun moment. Mira, que es coneixien, que havien estat com alguna...
Sobre això no et puc dir res. Alguna... Senzillament que vam coincidir tots al teatre de Butterfly.
Es van saludar, vull dir. Tu vas veure que se saludessin.
Jo vaig intuir una mica de conversa darrere meu. Des d'aquí, els meus pares estan molt en contra que estigui comentant això a la ràdio pública.
Els teus pares crec que no saben de què
va el
programa.
Teatre.
No saben. I estem fent una promoció aquí brutal de la Calòrica i de Butterfly.
Van interactuar. Van interactuar.
Sí, van interactuar.
Van marxar junts.
Jo crec que s'estaven esperant per sortir junts, però... Des d'aquí no posaria la mà al foc, tampoc. Eh?
Escolta, i que són dues persones que ja sabem que es coneixen, ni que
es
sigui saludar-se, xerrar una estona, et que... trobes amb algú i et saludes, ets educat.
I escolta'm, que anar al teatre no és un pla exclusiu de nòvios, ja veus, jo hi vaig anar amb la meva família, però no vaig ser amic,
que sí, que
i anar al teatre,
que sí.
O que van anar sols i van coincidir a trobar.
I que sempre, correcte, pots coincidir
una
amb una mica a teatre, un amic. Molt bé, un minut i un quart de dues... Fins aquí la nova secció cultural d'aquest programa, repassant la cartellera teatral del cap de setmana.
Sí,
i parlant del cap de setmana, un altre dels continguts que ens han cridat molt l'atenció ha estat l'entrevista que l'actor Enzo Bogrinchik, de la Societat de la Neu, ha concedit al podcast La Pija i la Kinky.
Què tal el seu cognom, Roger? Te n'has ensortit, no?
És així, Bogrinchik?
El primer tema que tracten a l'entrevista és aquest.
Bogrinchik?
Bogrinchik.
Estuvo bien. Oye, ahora que vienes a España, te va a pasar mucho lo del apellido. Vas a tener que enseñarlo mucho pronto.
Aclararlo todo el tiempo. Me pasó toda la vida, desde la escuela, todo el tiempo. Estoy acostumbrado a eso.
¿De dónde viene el apellido ese?
De Eslovenia, mi abuelo.
Ah, Eslovenia.
Se vinieron en barco, Guerra Mundial.
Clar. Bogrinchik, per tant, eh? Nosaltres ens hem d'autocorregir.
Sí. Noi de poques paraules, eh?
Ui, però és que l'entrevista costa tant. A mi em va resultar un punt incòmode, fins i tot, perquè ell és tan pausat, tan tranquil, i els dos presentadors, la Pija i la Kinky, en Carlos i la Marian, estaven tan nerviosos, estaven histèrics.
Sí?
Estaven histeriquíssims. Però, clar, ell transmet aquesta sensació de calma i fins i tot un punt de dir, on carai m'han portat aquí?
Clar,
perquè estic fent promo aquí. Qui són aquesta gent i què vol dir la Pija i la Kinky? Perquè, clar, allà a Llatinoamèrica té un altre significat tot plegat. Però, en fi, parlant de nervis, sabeu què posa nerviós l'Enzo? Aquestes situacions.
Normalmente como que no tengo nervios, los tengo apagados.
Sí.
Es que
sí.
Eres como, das paz, eres como tranquilito.
Qué lindo. Nervios recuerdo primeras citas, eso me da nervios. Y el teatro, claro. Al principio, antes de salir, te da una sensación de ¿qué hago acá? Porque no tengo un kiosco, porque no hago otra cosa, ¿qué estoy haciendo acá? ¿Quién me mandó? Hasta que entras y se va todo.
Yeah. Juliana, què és aquesta cara que fas?
Ho posaria per dos si això fos un àudio de WhatsApp. Què és això? Sort que l'Aitana no s'ha acabat liant amb ell, perquè això és un desastre.
Jo a favor de la conversa tranquil·la, que ja anem molt accelerats.
Sí, hi ha d'haver una mica de tot. Hi ha d'haver Juliana Escanets, hi ha d'haver Enzo Bogrinchik, i ja està.
No passa res, però jo estic descobrint, per culpa de la teva mena de secció repassant l'entrevista amb l'Enzo, que aquest tio és un muermo i no m'ho esperava. Em pensava que era l'alegria de la huerta i el tio encara no ha ni somrigut.
Li costa molt, eh? I també es nota que és un tio introvertit, però ja que has tret el tema de l'Aitana, no surt en cap moment la paraula Aitana a l'entrevista.
Home, clar.
Em sembla malament, perquè jo crec que haurien d'haver-ho aprofitat d'alguna manera. S'hagués
aixecat.
Tocava.
Els hi va prohibir 100%.
Segurament és d'aquestes coses que pactes abans de...
Pot ser, i que a veure, les entrevistes a la Pija i la Quinqui no són ni molt menys un interrogatori, venen a ser més aviat una conversa amiga. Però sí que parlen de lligar. I jo de la conversa a la Pija i la Quinqui entenc que aquesta és l'aplicació preferida de l'Enzo per flirtejar amb algú.
Y aparte en Tinder no hay, no debe haber verificado, o sea que vos no podés.
Sí, sí, saber. Sí hay.
Ah, sí.
Creo que
lo
sí.
Han puesto nuevo.
Lo han puesto nuevo, creo que sí. Pero tú ya estás para raya, no para Tinder.
¿Qué es eso?
Para es la de los famosos. Es un Tinder de famosos. O sea, existe y la gente lo usa, pero tienen que invitar, es como un club secreto.
Ah,
y tienes que pagar unas al mes como 50 pavos.
Uy, demasiado.
Es que no, me no, parece no, una cosa.
Pero Instagram es un poco lo mismo y es gratis.
Ajá. Jo entenc que ella ha tirat, ha mogut fitxa a través d'Instagram, com fa tothom.
I ja es deia, de fet, que l'Enzo i l'Aitana s'havien conegut a través d'Instagram i que els primers contactes havien sigut a través d'aquesta aplicació.
I clar, els verificats et surten del de tot, no?
Ah, efectivament. I et diré una altra cosa. Justament aquest cap de setmana s'ha estat comentant una altra vegada tot el tema de que van anar junts a París, etc. I s'està dient que és justament en aquesta escapada que van fer a París l'Enzo i l'Aitana on ella se'n va adonar que li agradava més el Biel. Saps fixa't quan estàs amb més d'un noi i de sobte dius, ai, tu...
N'hi ha un que sobresurt, no?
Sí, que aquest és així. L'Enzo, que no diu dues paraules en, menys, en un minut...
És dièsel. Va a poc a poc perquè va lluny.
Va
i dura
molt lluny, eh?
Dura molt.
I
dura
ve de
molt,
mirar, també. No, Tim sí. Biel, 100%. Escolta'm una cosa. La veritat és la que és, i és que ell és el noi del moment. I això és així.
Sí,
la pel·lícula l'ha fet passar a tenir 2,2 milions de seguidors. I entre tanta gent té una llau, mai millor dit, de missatge, perdoneu. No, ho he posat aquí el guió i penso que no toca. Retiro el que he dit. Té una llau de missatges directes. Alguns els contesta perquè és bona persona, però la majoria no. I entre els no contestats hi ha aquesta meravella de la poesia.
Me gustaría ser bruja, poder hacerte un hechizo y ser dueña de tu chorizo.
¿Com?
Poético. Creativo.
Y me tiene reí. Un giro, tiene un giro
me
bastante.
Reí, no, pero tiene un giro. Sí, sí, es muy creativo. Hay gente muy creativa.
¿A eso?
No, no se contesta.
¿Qué contesta, además?
Es que el problema de contestar es que yo contesto un mensaje, agradezco esto, no sé qué, y al otro día, hola, ¿cómo andás?
Clar, que quan contesta un DM, doncs moltes vegades la gent ja es pensa que són millors amics. Clar. I llavors, Roger, aquesta cara que fa. Sí, al principi ella ha dit que el DM més estrany que ha rebut és me gustaría ser bruja para poder hacer un hechizo y así ser dueña de tu chorizo.
Val, sí,
és el que m'ha semblat. I aquest gall a TikTok té 2 milions de likes.
Imagina't.
No de visites, de m'agrades. És salvatge,
tota
però perquè... I també boja. Perquè realment sorprèn molt que el que tu deies és el noi de moda, s'estan viralitzant moltíssims talls on ell explica coses o inclús només se'l veu en moviment amb música romàntica de fons. Un tall on de sobte diu aquesta bogeria sense context...
I clar,
2 milions de likes.
2 milions i ja està. Ell explica que això de ser tan famós de cop i volta li està fent plantejar-se canviar de pis, per exemple, perquè ha tingut algun ensurt al portal del seu blog de fa anys. Però que una mica ja estava previngut que el seu paper de Numa a la Societat de la Neu podria acabar convertint-lo en una superestrella. Algú ja l'havia avisat. Per això va esborrar el seu rastre digital del passat i és difícil trobar alguna cosa d'ell.
Wow.
I el fa amb aquesta aura encara més misteriosa.
Clar. Tot i que TikTok va ple de vídeos d'ell amb la seva exnòvia, eh?
Ui, l'exnòvia.
Perquè
un dia n'haurem de parlar.
Ell havia esborrat moltes coses, però l'exnòvia, que és una actriu d'Argentina, la tia no havia esborrat, vamos, ni el destacado d'Enzo,
eh? És que estic veient, jo em pensava que era més jove, aquest noi. Veig que és del 93, que farà 31 anys.
Ai, sí,
vull
30
dir que...
anys.
Sí, sí, sí.
Bueno, està molt bé.
Ja ha passat, ja ha passat. Si la gent busca, pot acabar trobant coses de l'Enzo.
Algun, si rasquen una mica més, potser trobaran. Ara bé, també us diré que, tot i formar part de la Jet Set, l'Enzo, a ell li ensenyes cares de celebrities i no sap qui coi són.
Ni una Jenner, ni una Kardashian.
¿No sabes quiénes son las Kardashian?
Bueno, estoy enterado...
De su existencia.
Sí, porque cada vez que digo no sé quiénes son, me lo recuerdan. Él es... Balbi, puede ser, ¿no?
¡No!
Drake. Me suena él. Él es actor también.
No.
No.
No, es Ed Sheeran.
Ella la conozco, tiene una voz muy particular...
Miley Cyrus.
Sí. Per mi està desconnectadíssim,
no? Li estaven ensenyant tot de fotos de famosos,
sí.
de nivell P3, diguéssim, i ell de veritat que diu que no sap qui són.
No, em crec res. És el típic, la típica pose d'actor que es fa a l'especial i l'interessant. Jo només parlo de cinema, si vols parlem d'aquest...
Ja, hòstia, però Miley Cyrus
si vols parlem
d'aquest
assaig que m'he llegit i després de Crimi Càstig de Dostoyevski. És així, un tostón de tio. Clar que saps qui és Miley Cyrus. friki. Home, és mentida.
Ja dic jo que aquest dilluns ve molt enfadat, eh, en tothom.
Sí, sí, sí. Es costa ja. Poc, també.
Jo, de veritat, que us asseguro que l'he trobat una entrevista un punt incòmode perquè no hi ha gaires punts de connexió entre l'Enzo i ells dos. Només quan parlen de mobles, per tant, imagineu-vos.
De mobles?
Sí, sí. De làmpades, més concretament. I potser el més interessant és quan parlen de curiositats del rodatge de La Societat de la Neu, com per exemple que sí que els actors van trepitjar els Andes, el lloc real on va passar l'accident, i que gairebé no ho expliquen.
Con Jota fuimos al lugar mismo a grabar unos planos. Tuvimos dos días.
Al lugar donde pasó de verdad.
Sí, sí, al valle. Y acampamos ahí, todo con un equipo de montañistas, esto que lo otro. Y el día que nos fuimos, al otro día cayó una avalancha donde estábamos.
Oh, ¿en serio?
Sí.
¿Qué?
Sí, porque fuimos en la misma época. Y es época de hielo.
Joder, actor de método, ¿eh?
Se la van jugar.
Sí, sí, mal timing, la
mal
veritat.
Mal timing, mal timing. I un altre tema que trobo molt interessant és quan, per exigències del guió, es demana als actors que pugin de pes o en perdin, que això és una cosa que sol passar. I l'Enzo en parla a l'entrevista i explica que en el seu cas li van demanar les dues coses, perquè, clar, al principi ha d'estar una mica més, diguéssim, amb més quilos, perquè després han anat de perdre molts durant el seu procés de supervivència allà a la muntanya. I llavors, pel tema de pujar de quilos, ell explica que va haver d'abandonar el veganisme en contra de la seva voluntat.
Fue complicado porque yo venía siendo vegano 4 años y de repente tengo una conversación por teléfono con la producción, con nutricionistas, donde me dicen que bueno, que ellos, los nutricionistas, no podían asegurar que yo pueda subir de peso con una dieta vegana. Me empezaron a ponerlo como que era Enzo, esto está siendo un problema.
¿No tomas los batidos estos para ganar peso de típico de gimnasio?
Debería, mira, no se me ocurrió. O sea, a mí me faltó valor para decir, no, voy a buscar yo métodos para subir. Era como la sensación de, bueno, si no acepto esto me echan, o eligen al siguiente.
És fort, això, eh? Vull dir que és veritat que potser hi hauria hagut altres mètodes per pujar de pes.
Ell s'ho va voler fer, ell, a la seva manera.
No, va acceptar les exigències de l'equip de producció en comptes de proposar alternatives perquè es pensava que, si no, el farien fora.
Per mi, es fa l'espai interessant. Tota l'estona.
Cau fatal, Enzo,
sí,
realment.
Sí, no ho sabia, això és
només fer. No, però això és el meravellós de...
Diré una cosa que encara que et caigui pitjor, i és que va amb bici.
Quin infern. Per tu ja...
Bici amb la cistelleta al davant, segur.
No diu que sense cistelleta,
eh? Ah, sense cistelleta.
Sense cistelleta.
Aquest és el problema de quan et cau bé una persona només perquè és terriblement atractiva, doncs que després has de mirar altres coses.
Jo anava a dir, tant de bo que has vingut també aquí el que no
home,
surti d'aquí,
home,
perquè
tant,
és veritat que últimament només estem agafant talls d'altra gent. I els estem comentant, no ve ningú.
A veure, va venir l'altre dia la Núria Marín.
Sí, no, hi tenim noms bons que vindran aquesta setmana.
Però l'Enzo és veritat que molt no està desfilant per Barcelona, em penso.
Clar que no, i ara que no està amb l'Aitana, menys queda ben lluny, això.
Molt bé, doncs mira, ja hem conegut una mica més l'Enzo, que feia molt que en parlàvem, però no l'havíem sentit...
Un dia parlem de l'exnòvia, d'aquesta relació que van tenir, eh? Van fer junts una pel·li indi i s'ha de comentar. És que, clar, quins rotllos.
6:45, ja fa 5 anys d'aquesta cançó.
Van hablando mal de ti, lo que dicen por ahí, yo no lo entiendo.
Aquesta és una cançó que a mi en el seu dia em va agradar, em va transmetre unes sensacions que va ser cançó preferida.
No, i l'audiència ho ha d'entendre perquè el Roger només tenia 30 anys quan va sortir.
Doncs sí, em va agradar molt aquesta cançó de Paula Gonu, que es deia Persones guapes. Tot això per dir que la Paula va passar ahir al vespre per 3CAT en el programa de l'Espursito, on van tenir una conversa d'uns 25 minuts i bàsicament es van dedicar a fer balanç de la carrera de la Paula Gonu, que és una de les grans creadores de continguts que ha tingut a Espanya en els últims anys, i ella va explicar doncs en quin moment està ara i com va viure al principi tota la popularitat i els haters.
Al principi era molt autèntic, era jo i la meva comunitat. Era molt divertit, era molt guai, a mi m'omplia molt a nivell personal. Després això va evolucionar, que la vaig créixer molt ràpid, va evolucionar en que li vaig agafar una mica d'ansietat a tot el tema d'editar i tal, i vaig convertir-me una mica més, no sé, vaig fer una mica més hermètica, i quan em va començar a donar aquesta ansietat i no m'agradava tant que em reconeguessin o que parlessin de mi, quan van aparèixer els haters em vaig tancar una mica més i vaig estar com una època així més en stand-by, protegint-me una mica, i després un altre cop crec que vaig madurar una mica i en aquest sentit vaig dir és igual el que diguin, o sigui, no vull deixar de fer el que vull fer.
La Paula Gonu, que va passar una època complicada, que no volia sortir de casa, que no suportava que la gent li digués que la coneixia i li diguessin coses. Hi ha un moment de l'entrevista que l'Espursito li fa la típica pregunta de com et veus d'aquí uns anys i explica un joc que va fer amb les seves amigues i que ho van apuntar en un paperet on es veurien.
Tinc un vídeo que tinc ganes de que passin 6 anys per poder veure'l. Un vídeo amb les meves amigues del col·le, som un grup de 10-11, i vam fer un vídeo fa 3 anys a Menorca i ens vam gravar a les 10 dient en quin punt estàvem i on ens veiem en 10 anys i tenim el vídeo guardat, no el podem veure d'aquí 6 i me'n recordo que no sé ben bé què deia, però estic segura que deia alguna cosa tipus, perquè en aquell moment segurament jo tenia parella i segurament deia que volia tenir 2 fills, un gos, casa amb jardí... Ara m'és igual, o sigui, el gos potser sí, però la parella i els fills no va per aquí. I no sé on em veig, la veritat. Em veig tranquil·la i dueña de mi tiempo.
Molt bé, així veu el futur la Paula Gono, que ara té 30 anys, mira, com l'Enzo.
Escolta, tranquil·la i dueña de su tiempo,
home,
una mica com
a favor.
Tu.
Bueno, sí,
això és l'èxit, al final, No, vull dir...
Si està tranquil·la
exacte.
I se sent dueña de su tiempo, doncs mira, enhorabona.
I quin gust sentir-la en català,
Ai, sí.
Costa,
No la sentim mai pràcticament.
No diu ni molt.
És que gairebé no hi ha documents, no?
Molt pocs.
A la xarxa sabent, no sé.
Molt poquets.
No diries mai que és catalana.
Mira, feia una setmana que no parlàvem de la Sofia Coll, després d'Eufòria, també d'haver presentat Epic Nails i del Benidorm Fest. Per fi està descansant una miqueta, que ja s'ho mereixia, i ha concedit una entrevista al diari Ara, on li han preguntat sobre un tema que feia temps que es comentava, que és el tema del seu pare.
Perquè el pare de la Sofia és en Joaquim Coll, un dels fundadors de Societat Civil Catalana, que mira, he apuntat aquí el que posa a la Viquipèdia de què és Societat Civil Catalana, per si no ho sabeu. Societat Civil Catalana és una plataforma unionista espanyola que s'autodefineix com un grup de catalans i catalanes que volen contribuir i facilitar la conscienciació i mobilització de les persones que a Catalunya consideren positiu el manteniment d'un vincle sòlid amb la resta d'Espanya i Europa.
Ui, 4 línies sense
aire,
punt,
Sí, perquè realment...
I per voler dir el que ja havíem dit al principi, una plataforma unionista espanyola, no? Vull dir, Catalunya i Espanya és el mateix, etc. Que eren pare i filla ja se sabia des de que la Sofia va aparèixer a Eufòria, perquè no se n'han amagat mai, el seu pare ha fet moltíssims tuits donant suport a la Sofia i reivindicant la seva feina a l'escenari. Tot i això, és veritat que a molts ens sobtava aquest vincle, no? Perquè Societat Civil Catalana és una associació que en molts moments, per exemple, s'ha mostrat contrària a TV3 o al model d'immersió lingüística, sense anar més lluny.
Clar, però això no treu que la seva filla no pugui participar.
No, però sí que és veritat que de vegades sorprenia, perquè deies, ostres,
De cop i volta un tuit dient...
Sí.
Visca la Sofia,
exacte,
no? Amb una actuació seva a TV3, justament.
Sí, quan de vegades potser un altre tuit podria haver estat tanquem TV3,
ja,
no? Ja xocava. Bueno, l'Àlex Gutiérrez, que és la persona que ha entrevistat la Sofia a l'Ara, li pregunta sobre el tema de manera molt discreta, la veritat, i la Sofia també sap esquivar... O sigui, com que no van realment... Bueno, no ho sé. Mira, ell...
Els dos van fer el que s'havia de fer.
Sí.
Tot, és preguntar clar. I contestar.
Sí, cadascú la seva feina, ben feta, no?, pel que sembla.
Sí, l'Àlex li pregunta, ets filla d'un dels fundadors de Societat Civil Catalana, devies mamar molta política a casa. En tot cas, com et definiries? I ella respon, doncs mira, mon germà té 15 anys i és comunista. Vull dir que a casa tenim un poti-poti que tela. Es parlava tant d'història i de política a casa, 3 punts. A mon germà també li interessava i sempre discutien ells dos. A més, mon germà està ficat en tots els moviments d'habitatge. Jo he desconnectat tant de la política que no m'interessa, més enllà de la política social. I que cadascú pugui ser lliure. Em desvinculo moltíssim de la política, no m'interessa, no hi empatitzo.
Una casa de contrastos, al final.
Sí, jo crec que sí que li interessa la política, perquè moltes vegades s'ha posicionat en moltes coses, i a més cap al que diu, si t'interessa la política social, t'interessa la política,
és que la política és també la part social. És
total. Però bé, jo estic a favor del que tu deies, Roger, d'entendre que els pares i els fills són coses clar. Diferents i que el pare pot pensar una cosa, la filla una altra, i això no els ha de condicionar.
El diari Ara fan text, només? Mai pengen vídeo ni àudio, per això.
Escolta, més que hi ha gent que potser no concediria l'entrevista si sap que és gravada, en vídeo.
No sé si és per un tema...
I que està bé que no tot sigui en vídeo, Que també ho volem tot en vídeo, tio. Pues a mi m'agrada que hi hagi entrevistes de llegir.
Sí,
de paper.
Que sí, però a mi una mica de tràiler, per saber quina veu té aquella persona i com es mou.
Però, Roger, una càmera cohibeix. Una
això
càmera cohibeix moltíssim
això
i potser surten molt més bones entrevistes en paper perquè al final és una conversa
és
que no pas gravat.
Clar, a tu, Juliana, l'Àlex Gutiérrez et va entrevistar fa uns mesos. Com fa l'entrevista? Amb gravadora o és d'aquests periodistes que va prenent apunts i llavors transcriu el que tu has dit però que té memòria?
La Juliana no ho recorda, truquem a l'Àlex Gutiérrez.
No, sí que me'n recordo. Va amb el mòbil. Et grava amb el mòbil.
Grava amb el mòbil, per tant...
Però també porta una llibreta i va apuntant... Té coses apuntades, sobretot, i de tant en tant noto que... Jo notava que apuntava coses i llavors li vaig dir... Això que apuntes és les coses que creus que són bones i que sortiran a l'entrevista?
Molt bé.
No necessàriament es veu.
Clar, poden ser preguntes que se li acudeixen així sobre la marxa.
Pau Espark, bon dia.
Bon dia. I una cosa que també fa Àlex Gutiérrez...
És veritat que havíeu set companys al diari, ara, i tu aquí callat.
Et té 3 hores per una entrevista d'una pàgina, llavors, clar, les dius grossíssimes.
Clar,
també. I ho transcriu ell, que ara amb la intel·ligència artificial ja hi ha programes que ho fan, doncs ell no, ell s'ho vol reescoltar tot i picar-ho.
És una feinada... Que vaja, jo recordo de la universitat que dius, mare de Déu, tant de bo que és una intel·ligència artificial, però és veritat que te la jugues, és molt millor fer-ho.
Àlex Gutiérrez no és un periodista, és un artesà.
Sí,
és un artesà.
És així, és el rellotger de les entrevistes.
Ai, està bé, m'encanta. Una abraçada des d'aquí. A veure, ara farem 3 minuts de pausa i a la tornada...
I que si ella sigue las curas que se le han recomendado, la piel le va a quedar perfecta. Por tanto, igual se precipitó al decir pues que le estaba quemando o que se encontraba mal.
A veure, aquí s'ha cremat, Pau.
Doncs... Adara Morinero, que potser molta gent no l'ubiqueu, però bàsicament és un personatge de Telecinco. El que passa és que amb un tractament de pell amb làser, doncs, ell assegura que li han cremat la pell i a partir d'aquí s'ha obert un debat molt intens en què fins i tot ha intervingut l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia.
Doncs va, en parlem de seguida.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. Que no surti d'aquí, perquè la frivolitat és una cosa molt seriosa.
Passen 6 minuts de 2:15. Des de fa uns dies s'està comentant un tema que és què passa quan et fas un tractament a la pell i surts amb cremades per tot el cos. Tot això arran de la situació que ha viscut una exconcursant de Gran Hermano i de Supervivientes, que és la Dara Morinero. Pau.
Sí, que el tema va començar la setmana passada quan ella va explicar al seu Instagram que havia anat a un centre, una clínica estètica, per treure's les taques que li havien quedat a la pell de quan va participar fa un any a Supervivientes, que és aquest programa de Telecinco que et porten a una illa deserta d'Honduras i has d'intentar sobreviure. Doncs durant aquest programa, que a més sovint té un impacte en la salut dels concursants, a ella li van sortir unes taques i unes marques a la pell i es va fer el tractament amb 3 tipus de làser per fer-les desaparèixer. I aquí és quan, segons la Dara, quan acaba la sessió, li comença a cremar la pell com si li haguessin posat una planxa a sobre i que al centre la tracten com una exagerada, que li posen aire fred, que ella diu que encara li feia més mal, i per això va a urgències, on li diuen que té cremades de segon grau.
I que va haver de sortir de la clínica sense pantalons.
Sí.
Això és el que més m'ha impactat.
És que les stories són realment impactants, no?
Terrorífiques.
Sí, fan angúnia. Veus la imatge i penses...
Clar, està allà en una camilla... No? Amb les cames, amb unes marques vermelles.
Moltes marques vermelles per tota la cama.
Exacte. I sí, sense pantalons i com amb uns, no sé, amb unes gasses blanques.
Sí. No, són unes imatges que impacten molt. El que passa que ella en tot moment parlava d'aquestes cremades de segon grau basant-se en el diagnòstic que li fan a urgències i ara de cop el seu relat s'està començant a qüestionar, primer perquè la clínica estètica on va fer el tractament ha parlat amb diversos mitjans i es defensa assegurant que han seguit els protocols, que ella a més no patirà cap tipus de seqüela a llarg termini.
Hola, i... O sigui, a mi no em serveix com a excusa. Ja sé que no sóc la justícia, però... A tu, vull dir, no, és com molt fluix aquest argument.
No, la justícia, però igual ets justiciera.
Ara ho has dit. Ara ho has dit.
Clar, el que passa que, a més, han dit aquest cap de setmana a Telecinco que ara estudien demandar la Dara pel que ha dit del tractament. I com que ha tingut tanta repercussió el cas, també s'hi ha posat pel mig l'Acadèmia Espanyola de Dermatologia, que ha fet un comunicat en què, d'alguna manera, dona la raó al centre, perquè diu que els tractaments amb làser no estan exempts de provocar efectes no esperats, que habitualment són lleus i transitoris, i que al final tenen un excel·lent balanç de benefici-risc. Evidentment, aquí també hi ha un interès empresarial, de negocis...
Clar, perquè... i a part també suposo que... s'escuden una mica en allò d'haver llegit el que havia signat, no? Mm. Quan fas un d'aquests tractaments.
I que ho fan perquè saben que no és l'únic cas que hi ha, perquè nosaltres ho vam comentar aquí al programa i, vull dir, ens ha passat... A mi em van cremar l'anus, per exemple. No ells, un altre... Vull dir, que és una cosa que passa sovint a les clíniques quan et vas a fer la làser.
Et fan firmar papers?
Molts. Bueno,
heu fet... Vosaltres heu fet tractaments d'aquests, no?
Fa 13 anys que em faig la làser.
Val, i cada cop que hi vas, firmes?
És depilació làser, tot això,
sí,
per eliminar el pèl.
Però t'avisen de les coses que poden passar?
Et donen un document que té potser 6 pàgines i jo no l'he llegit mai.
Jo
I ho dic com a cosa dolenta, Vol dir, clar que m'ho havia d'haver llegit, però allà vas amb les presses, vas dient, jo vull que em traieu el pèl i ja està, aneu
clar,
ràpid, vinga, pim-pam, després haig d'anar a una
altra cosa.
De
firmar, no?
On he de signar?
Ja
signes
està.
I ja està.
Potser
clar,
hem firmat un contracte per sortir la pròxima pel·lícula de Netflix i ni ho sabem.
Bueno, és que no ho sé, bueno, tant de bo fos això.
No,
tant de bo fos
millor
això.
Que ens podria passar.
Sí, llavors, ara se li està girant una mica en contra, però ella pot prendre mesures legals, pot denunciar la clínica?
Li hem preguntat a l'advocat expert en dret sanitari, Francesc Feliu, i primer, sobre el cas que estem explicant, tant, ell pensa que alguna cosa no devia anar bé.
El que no és normal és que tu facis un tractament que no està previst unes lesions, unes cremades de segon grau i acabis a urgències. Això ja d'inici ja no és normal.
Per tant...
Vale, és que és una bogeria.
Sí, aquestes cremades que es veuen a les imatges...
Són salvatges, sí. Tio.
Evidentment, aquesta és la seva opinió. Després, aquí és quan el centre, la clínica, diu que és qüestió de temps, però el fet és que s'obre l'incògnita de què ha anat malament, que és el que s'està plantejant ara i fins i tot es qüestiona, però poden ser diversos elements.
Evidentment, s'ha de mirar el consentiment, s'ha de mirar la tècnica, s'ha de mirar inclús la màquina que li han utilitzat i després el tipus de pell també pot provocar que no cada persona necessiti aquest mateix tipus de tractament.
Per tant, això tenint en compte quina tècnica s'ha aplicat, la màquina, si s'ha tingut en compte la pell, també el professional que t'ho ha fet, que s'ha de comprovar que realment sigui un especialista i té la formació, i... que ara ho dèiem, l'advocat Francesc Feliu també menciona el full de consentiments que es firma abans d'un tractament, que aquí explicàveu que és difícil llegir-lo tot i té molta lletra petita.
Difícil no és, el que passa és que no estem acostumats.
Lletra tan petita amb l'interlineat també tan justet, uf.
Doncs us he intentat fer la pregunta de què passa.
Tu un Arial 15...
Com els nostres guions.
Tampoc ens el llegiríem, perquè et fa mandra, perquè estem acostumats no només a les clíniques, sinó a tot arreu,
a
mirar
res de
l'Instagram,
a internet,
per tot arreu. Jo he signat una quantitat de coses...
Següent, d'acord, endavant, endavant, de pila
mirar. És el mal de la nostra generació.
Sí.
Doncs si has acceptat un document així, ja no pots denunciar.
No hi ha un document únic per aquests centres privats. Cadascú fa el seu. Ara bé, tu, el fet de que firmis aquest document no significa que a mi em puguin fer i em pugui passar qualsevol cosa, sinó al contrari.
És a dir, que si els tractaments estètics de bellesa es veu que encara que els centres hagin posat doncs, les clàusules que volen i tu acabes amb un resultat que no és l'esperat, els pots denunciar, perquè no estàs dient podeu fer amb mi el que vulgueu.
Clar, és que no firmes un xec en blanc.
Sí,
no?
Vull dir, si al final m'han de putar les cames, perfecte, sí, cap problema, també, signo.
Sí, no. Clar, no. Després aquí hi haurà el debat, i el que és important, sobretot, serà que un pèrit, un expert, us faci un informe mèdic.
Sempre has de portar una pericial, en aquest cas, d'un especialista en medicina estètica, d'un cirurgià estètica, si possible. Perquè moltes de les vegades el que hem d'acreditar és un dèficit en quant a la tècnica o un dèficit inclús del propi professional.
I aquí és on començarà el debat, perquè diran que en el document que va signar doncs, ja estava previst certa reacció, però hi pot haver un procés judicial en què s'investigui i encara que s'allargui hi hagi una conclusió.
Mm. Molt bé, doncs estarem pendents a veure si se n'en surt la Dara Molinero. Laura Grau, bon dia. Com ha anat el cap de setmana?
Bé, molt mogudet, la veritat. Jo arribo un dilluns cansada ja, però vaja. Aquesta setmana és que les has d'anar remuntant sobre la marxa, cada dia una horeta més, i anar fent.
I divendres, suposo que vas veure el que tocava mirar divendres.
El primer capítol d'Eufòria.
Una mica de música d'espa, eh? Segons com.
Té un punt,
d'inici començava així el capítol.
Misteri, sí, perquè és un capítol que va dels càsting finals i que coneixerem els 6 primers concursants, per tant, intriga.
Doncs va, de seguida, qui són els nous concursants d'Eufòria, els 6 primers.
Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Juliana Canet i Marta Montaner. 1, 2, 3. Que no surti d'aquí, la vida dels famosos... A Catalunya Ràdio. EAE Business School patrocina aquest espai.
La maquinària d'Eufòria s'ha tornat a posar en marxa per trobar una nova generació d'artistes. I avui mateix coneixerem els primers concursants de la nova edició. Benvinguts al càsting d'Eufòria!
És la veu de Miqui Núñez, començant donant el tret de sortida aquest divendres al primer capítol de la tercera temporada d'Eufòria, que de moment encara no és ben bé Eufòria del tot, perquè és la primera part del càsting final. A tot això, res, a menys de 15 dies de la primera gala, i jo, de moment, parlo per mi, encara no sé qui serà el jurat.
Et puc dir que perruqueria de TV3... A dia d'avui, que som 19 de febrer,
sí?
Encara no se sap qui serà el jurat.
I et diré més. Nosaltres l'altre dia vam poder saber 8 possibles noms, és a dir, 8 persones que van fer el càsting, sí? I encara ara estan amb stand-by, que no saben...
Pobres. Tenim la llista, eh?
Si pobres. Estan dins del programa o no. I el que podem avançar...
Ai.
A veure, controla't, eh? Sí, hem decidit que no ho direm.
És que són 8 noms... Fluixets.
No, no, no tots, no tots. No tots, no tots, no fotem, no fotem.
Segur que són grans professionals, segur que ens serviran show increïble quan sigui el moment, però és veritat que són noms que, venint de que s'estava rumorejant que potser era Mònica Naranjo...
No hi és Mònica Naranjo,
és un flop, m'entens?
És gent que no té una projecció pública ara mateix, però potser quan els veiem, gràcies a la seva formació i la seva experiència, doncs brillen molt.
Ah,
segurament.
Ho compro 100%, però dic, ara mateix, nosaltres potser esperàvem o fèiem hipòtesis amb Rigoberto Bandini, amb noms, com amb gent amb molta, bueno, molt famosos, i no és el cas de moment.
Em sap greu per Perruqueria de TV3, perquè, bueno, tu, Marta, hi vas sovint. Eh que és veritat que tenen com unes fitxes, uns papers plantats
clar,
a la paret...
Clar, és que és una feinada, això.
Amb els pentinats de cadascú.
De cadascú, i ara hauran de treballar així de pressa i corrents.
Clar, bueno...
Una abraçada des d'aquí a tota
sí,
la part.
Sí, se'ls acumula la feina.
I dimecres de la setmana que ve ja els han de pentinar perquè fan la roda de premsa de presentació, és a dir, que encara tenen menys dies de marxa.
A mi m'han dit, aquesta setmana ja ho hauríem de saber.
Val, doncs bé, estarem pendents aquesta setmana. Mentrestant, a veure, Laura, com va anar aquest primer programa de càsting?
Aviam, comença tot a Plaça Catalunya, que és on es van fer els primers càstings presencials, després que, si no m'equivoco, seleccionessin alguna gent també a través de vídeos.
Uh-huh.
I veiem totes les fases, com van avançant, i veiem fins i tot alguns dels veredictes finals d'aquests sis primers concursants que entren a Eufòria 3.
Rangel.
Rangel.
Vens de...
Soc brasiler, però vinc d'Estalpí.
M'han comentat que hi ha una cosa que només dirà si entres.
Si Eufòria no és Eufòria per mi, seria el meu Last Dance a l'amor.
No ho serà. No ho serà. No ho serà, no ho serà, no ho serà, no ho serà.
Jo sóc el Rangel, vinc del Brasil, tinc 28 anys i penso que Eufòria és un programa increïble per demostrar el que sóc i el que vull ser.
Rangel, recordeu aquest nom.
Et diré una cosa, ens vam agradar quan ens vam conèixer.
Ah,
agrada molt el Rangel.
Té com algo, aquest tio el vaig conèixer l'altre dia que van gravar les promos per Eufòria.
Ah, vas coincidir amb ell, sí.
I té una energia superespecial aquest nom i aquest noi, i és dels noms que més sonen per ser el possible guanyador d'Eufòria.
Per mi, mare de Déu, i el
ja? guanyador. Sí, primer sí, nom sí. i guanyador, ja.
És l'energia que em desprèn, sí, sí.
28 anys, que és una edat que no havíem vist fins ara, eh?
No, sí que l'havíem vist. L'Edu Esteve tenia aquesta edat.
28 o...
29.
Sí, més o menys.
29 en tenia? Sí. Doncs, bueno, és dels grans comparat
però
amb els altres.
Però jo ho agraeixo perquè llavors venen més preparats i et serveixen més xous, saps?
100% en aquest equip. Anem a sentir, sisplau, com canta el Rangel.
When I lost my way somewhere in another galaxy. Too much to take these memories and eat treasure.
Meravella.
És ell?
Roger, sents això? És el 2011 que torna a trucar a la porta.
M'encanta. Rangel guanyador.
Clar.
Rangel guanyador.
Bé, això no és un tall del càsting, eh? Això és una cançó seva produïda, que per mi, The Weeknd català.
Sí.
Sí.
I et diré una altra cosa.
M'encanta en Rangel.
El Rangel té molta personalitat i a més és super dicharachero, no té por d'explicar-te coses, i em va explicar que ja hi havia gent que arribava a Eufòria ben follat als càstings. Així t'ho dic.
Ja ho tenim tot fet. A veure, que en Pau aixeca el dit.
Molta expectativa. I després ens ha passat també amb Eufòria, que veiem algú com en Domènec que promet molt, mare, i a l'hora de la veritat... Què?
Sempre n'hi ha un que promet molt i dius que serà guanyador i no passa la primera gala, eh?
Hòstia, però si en Domènec havia de ser guanyador a saco i jo no sé ja res d'ell.
Jo vaig apostar molt per ell. Anem apostant qui serà el flop d'aquesta temporada.
Vinga, va, portem un de sis, eh? Digues.
Això, va explicar-li a la Juliana que hi havia gent que venia follada de casa, però ell també explica la seva situació sentimental i als càstings.
T'has plantejat mai tenir una relació oberta? Definitivament no. La meva parella penso que no. Jo li dono tot a ella i ella m'ho dona tot a mi. És la mama de mis hijos i la iaia de mis nietos. Però, oye, que el qui vulgui, que disfruta de la fruta, però... En el meu cas,
com
no.
Com se'n va en Rangel, amb la parella?
Sí.
Potser no vam connectar tant com jo vaig veure.
Bueno.
Bueno, ella el va acompanyar al càsting, boníssima, ja sabeu que això no es garantia mai de res.
Ara s'ha de veure si però... el va buscar quan surti d'Eufòria, perquè costa molt mantenir la parella.
En aquest tipus
tot
de
tot i que
talent.
Mariona Escoda sí. ho ha aconseguit, és veritat.
Sí, és veritat, i és boníssim el nòvio de la Mariona,
és
el coneixem.
És bomber, sí.
La següent seleccionada és la Tamara.
Què tal, Tamara?
Molt nerviosa.
Explica'ns una mica de tu, per començar.
Jo he estudiat una mica teatre, he fet batxillerat escènic i sóc comptable.
Ets compositora, també?
Sí.
Molt bé. I des de la teva
24 anys, Santa Coloma de Gramenet,
val?
I un estil que jo crec que és molt diferent del que estem acostumats a veure a Eufòria, ja no només a nivell musical, sinó a nivell estètic. Sí. Els que ho veieu en vídeo ja veieu que és una noia doncs, que va això, amb rastes, amb piercings, amb dilatacions... Bueno, un
de
altre
tot
estil.
Té.
Beto té quan va entrar, ara ja no, ara pobra, sí. És mare de família canònica, diguem-ne. I ella també té material propi a les xarxes i així canta.
Doncs em recordo una mica la Bet, eh? La manera de cantar, fins i tot. Aquesta mena d'aire a la veu.
La veu trencada,
sí,
no?
Sí.
A mi
m'encanta que sigui comptable. Sempre m'ha agradat molt aquest giro, saps? Sí. Com de que t'encanti la música, però sempre tinguis una feina tan, tan estàndard.
Sí, sí.
I alerta, perquè la Tamara no té les portes tan tancades a l'amor com en Ranger. Mm.
Tinc parella, estic en una relació oberta, però si m'he de dir a algú d'aquí, pues diria l'Ari.
Fort, aquí ja es van tirant la canya directament a la cara, per mi un punt incòmode. Es perd una mica de màgia, no?, així dient-ho tan directe. Però veurem què passa amb la relació oberta de la Tamara, sempre a favor de que es parli d'aquests temes a la televisió pública, que també fa falta. Seguim amb la més petita del càsting, de moment, que és la Lluna.
Soc la Lluna, soc de Viladecans, tinc 16 anys, estudio batxillerat artístic i res, m'agrada molt cantar, tocar el piano, ballar...
I escolta'm, com ha sigut aquest procés de càsting?
16 anys, de Barcelona.
És la més petita de totes, dels 12, ja t'ho dic ara. Ai, dels... Quan són? 16?
16,
ja t'ho dic ara.
Per descomptat, res a comentar de la seva vida romàntica. A mi ja sabeu que m'incomoda sempre un punt que hi hagi gent tan petita, tan exposada a la tele. No té res a les xarxes i millor per ella, de moment. Però el càsting la sentim ja cantant així.
Endavant, molta sort. Go we breathe, breathe, breathe you.
Euphoria. Crec que sóc una persona que canta de tot.
No és una cançó fàcil, eh, no, per posar-te...
És una declaració d'intencions, plantar-te al càsting i dir cantaré Eufòria, que és la cançó de portada d'aquest concurs.
Però, absolutament.
Potser s'hauria de fer Eufòria Kids. Perquè per mi no és just que aquesta noia que està a primer de batxillerat competeixi amb el Rangel, que és un tio que té 28 anys, que ha fet música pròpia, no sé quanta experiència...
Fa un moment diem que no estem a favor d'exposar menors. Potser tampoc no s'ha de fer Eufòria Kids.
Però m'entens com de que ha d'haver-hi una mica... Perquè és que és molt injust.
I que es pugui adaptar, és a dir, està estudiant batxillerat, llavors ho haurà de combinar amb les classes i, per exemple, la presentació de la setmana que ve es farà a la tarda. Per què? Doncs segurament perquè ella no se salti més.
Però l'any passat teníem el cas d'en Tomàs, que també es va treure la CLE concursant a Eufòria. Encara, però l'any passat hi havia la Clàudia, també, que també va ser era la més petita, em sembla, i que en algun moment el jurat li deia no, és que clar, tens molt camí per recórrer i creiem que ara ja és el teu moment d'abandonar. No, i doncs si hem de fer servir el criteri d'edat per fer fora la gent, no agafem gent tan
petita. És veritat
que
així, mirat, és injust.
3 de 6, de moment. Va. Un altre.
El següent.
Bones. Jo em dic Pau, tinc 20 anys, vinc de Balaguer, de Lleida, i estic cursant un grau de música. Soc una persona molt extrovertida, m'agrada molt socialitzar, m'agrada molt aprendre de la gent i que la gent...
21 anys, de Balaguer, estudiant de música, i amb l'Instagram ple de covers tan precioses com aquesta de la Jami Boada i de l'Helena Gadel. No t'enfadis amb mi quan no
sàpiga què dir. Molt bé, per tant, xec el concursant que sap tocar la guitarra, perquè veig a les imatges que toca la guitarra.
Per mi és el Jan.
Sempre hi ha el perfil del noi amb la guitarra.
I que el faran ballar i patirà molt. Em sap un greu i ja veig que voldrà marxar.
A mi m'encanta el Pau. A més a més, que sapigueu que en un d'aquests jocs que han fet la gent d'Eufòria als càstings ha fet match amb una altra concursanta, que no sabem si ha entrat, però aviam.
Ui, ja s'agraden tots, realment.
Sí, bueno, clar.
Enviaries amb algú d'aquí, amb qui? Si tu m'agafes... Ella?
Aquí d'aquest grup trobes més atractiu, atractiva, Pau?
Bueno, que no es descuidin de cantar, un tant joc.
És que és mono el Pau, eh?
Sí, a mi m'agrada una mica el Pau, eh?
A veure, no tenim edat.
No, no tenim edat. Però vull dir que dins del que tenim, de moment, a mi és dels meus preferits.
És moni.
El proper passar en aquesta selecció final dels 16 concursants d'Eufòria és el Xavi Noms.
Hola, em dic Xavi. Vinc de Mataró, encara que sóc de Llavaneres de tota la vida.
A què et dediques a la vida?
Jugador de videojocs professional, és a dir, competitiu, i estudio música.
Sembla un noi molt tímid, el Xavi, a mi em fa patir un punt, perquè no sé si serà tan còmode a les gales.
Hola, ningú ha servit més conya a la vida. Mira,
què
Roger,
dius?
Em vas frenant, però
no,
perdona.
No, perquè els vull sentir tots.
Perdona,
molt ràpid ho dic, el vaig conèixer a la vida real i un cony gegant.
Molt bé, gràcies.
Doncs de moment està talladet, veurem a veure què fa. Ell canta així, ho hem trobat també a l'Insta. But I'm in the trees, I'm in the breeze, my footsteps on the ground. Noi sensible, de moment dona aquesta sensació, Juliana, ja ho veurem.
Playlist al convidat.
Encaixa molt, eh?
Són les vibes que em transmet.
L'Albert,
una de les seves artistes preferides és Pink, que m'ho va explicar, molt maco, ens vam fer molt amics.
I per últim tenim la Dúnia, dels Hostalets de Balanyà, 29 anys.
Soc marroquina, els meus pares són marroquins, es van conèixer a Almeria, molt joves, i jo vaig néixer allà. Vaig començar els estudis d'infermeria aquí a Catalunya, i la promesa era...
La Dúnia ja s'havia presentat al càsting de l'edició anterior d'Eufòria.
Sí?
Ens consta que li van demanar que es tornés a presentar.
Que això passa, Eufòria.
Ah, no sabem si és veritat o mentida, i jo crec que... És una informació que ha anat circulant.
Uh-huh.
Personalment la coneixem, d'haver-hi coincidit també jo almenys a la gira de Reaccions,
sí,
5, que anava amb els DJs, amb l'Ernest Codina, amb el món digital, canta increïble, i aquesta és una de les, dels seus bolos.
Tantes pedres i tants camins, però la nit se m'emporta l'aire. Saps el que et pot passar si et menjo de petons ara?
Oh, molt bona, aquesta.
Moltíssim rotllo té la Dúnia, eh? De veritat, sap moure's a l'escenari, sap cantar de molts registres diferents. Aquesta noia promet moltíssim i, a més, em sembla que també és una mica la reina del safreig, eh? Epa!
Ens donarà grans titulars, eh? Penses?
Jo crec que sí. Aviam si arriba lluny.
Ha explicat si està amb... Bueno, romànticament en quin estat està?
No, ni el Xavi ni ell han donat detalls de la seva situació sentimental, però, ei, jo crec que no trigarem a saber-ho, eh? Pas que anem.
Molt bé, molt bé. Doncs pendents de... dels sis concursants que encara hem de conèixer. Ai,
Déu!
Mare, com ho faran, això?
Sí, no sé quan emetran aquests episodis.
No ho han dividit bé?
I avui acaba Operación Triunfo, eh?
És veritat.
Se n'està parlant d'això demà?
I poc n'hem parlat de la visita, eh? Dels familiars.
Demà tots els detalls d'Operación Triunfo.
OTM!
Que vagi molt bé. Adéu a tothom. Demà a la 1 aquí, sisplau.